Bona nit a tothom. Dimarts, abans de ficar-me al llit, vaig dir-li a la meva mare que havia decidit deixar de ser cristià. I vaig dir que era una religió que no em representava. Això de resar un sol Déu, ser monoteista al cap i a la fi, ha passat de moda, ja no va amb mi. Aquestes últimes setmanes m'he adonat que tot i tenir un Déu que sobrepassa per sobre de la resta, pel seu lideratge i la seva importància dins el grup, hi ha un seguit de déus que, si el primer falla, poden fer la seva feina durant la seva absència. Quan Messi es va lesionar al Camp Nou contra les Palmes, tot era silenci. Jo hi era al camp, i semblava que el món s'havia acabat, que el Déu que ens anava a portar la glòria havia caigut i que nosaltres havíem perdut la guerra. Però no, darrere, 11 déus van tirar del carro durant 2 mesos, demostrant que no tot el pes recau sobre una sola persona. I és per això que crec ara en la mitologia grega. 12 grans déus, 12 olímpics, que quan un cau, tot i que sigui Zeus, la resta lluiten per continuar a l'Olimp. Començant per Bravo, clauen la pallissa del Barça al Madrid aquest dissabte passat, seguint per la línia defensiva, que en 2 partits contra equips d'alt nivell com el Madrid i la Roma han deixat passar molt poques pilotes, també al mig del camp, el control, Busquets, Iniesta, Rakitic i Sergi Roberto, imperials. Sergi Roberto, quins ho anava a dir? I també la tripleta d'atac, que sense Messi els terrenys de joc ha funcionat com un rellotge i ha portat el Barça a ser líder tant en Lliga com en Champions. Ara però ha tornat Leo. Ho va fer contra el Madrid el dissabte i ja va deixar anar tímidament alguna pinzellada del seu joc impecable. Aquest dimarts, tornant al Camp Nou després de la lesió que l'ha apartat dels terrenys de joc durant 2 mesos, ha tornat Zeus amb els seus llamps. Quina bestialitat. Finalment, l'entrenador. Luis Enrique ha aconseguit tirar endavant el Barça sense Messi. Per molts, una situació impensable fa unes setmanes. I ho ha fet sense problema, ho ha fet fàcil, que això és el més important. És per tot això que he decidit convertir-me en politeista. A tots els jugadors els hi devem la glòria que està vivint el club. Seguiré resant per tots ells. Ara, però, comencem el primer programa dels 11 metres. Benvinguts a tots i a totes, benvinguts a Ràdio UAB, benvinguts als 11 metres, el programa que repassarà l'actualitat del Barça, de l'Espanyol i del futbol. Primer, m'agradaria molt presentar-vos els companys que tinc aquí a la taula. Jo sóc el Pau Escobar, presentaré el programa, i al meu costat tinc a Guillem Resina. Guillem, presenta.
Bona nit, aquí estem per connectar l'actualitat blaugrana des d'un punt de vista una mica juvenil i més desenfadat que el que fan altres programes.
El David Collado, que ja l'anireu descobrint, és un artista, el sentireu cantar, David.
Molt bona nit, Pau.
I el Dani Hernández, que diguéssim que serà l'antologista, no? Aquest ens donarà patades i ens farà veure la visió d'una altra banda, Dani.
Bona nit, jo intentaré donar una visió una mica diferent a l'actualitat blaugrana, intentaré buscar els problemes que pot arribar a tenir l'entitat de Barcelona i veure una visió una mica més des de la capital.
També tenim el Ferran Prat, que avui està a la peixera ajudant des de dins, i també el tindrem la setmana vinent, i altres col·laboradors com el Víctor Ferran, l'Eduard Batlles, el Javier, conegut també com a Perini, però ja els anireu veient, no tenim cap pressa. Avui parlarem del Barça, parlarem d'Isco, però primer començarem pel Club Blaugrana. Una setmana espectacular, hem flipat o no?
Bueno, després de guanyar 0-5 allà al camp del Bernabéu i jugues contra Roma, 0-4 al camp del Bernabéu, i jugues contra Roma i guanyes 6-1, o sigui, no crec que puguis demanar més, no?
Doncs sí, la veritat, uns resultats que potser són sorprenents perquè molta gent potser no s'esperava que contra equips com el Madrid, doncs un 0-4 és un resultat molt avoltat i potser doncs la gent no esperava doncs tanta espectacularitat en el resultat, i les porres normalment jo havia parlat amb gent i no tenien aquests números ni de bon tros.
Sí, la veritat és que actualment l'equip de Luis Enrique està en un molt moment de forma. S'ha ajuntat també que crec que el Madrid no està passant per els millors moments, Rafa Benítez no acaba donant la tecla amb el seu equip, però penso personalment que dubto molt que Luis Enrique i el Barça amb tantes poques rotacions aguanti aquest ritme durant tota la temporada, no crec.
Ja comença Dani Hernández donant patades, així m'agrada, les primeres hòsties al primer programa. Doncs mira, jo seré una pregunta. Veient el Barça d'aquestes últimes setmanes, i hem vist un Barça que jugava sense Messi, ja ho hem vist aquests dos últims mesos, on Luis Suárez i Neymar, la veritat és que han fotut doncs, uns partits increïbles, jo per la meva part he al·lucinat. I us vull fer una pregunta, tenint en compte el Barça que estem vivint ara, el Barça de Luis Enrique, que la temporada passada va guanyar el triplet i que aquest any de moment ho està fent molt bé, i el Barça de Guardiola, sé que és una pregunta molt tòpica i que es pregunta moltíssima gent, però quin Barça us agrada més com juga? Guardiola o Luis Enrique?
Si recordem el Barça de Guardiola, va dir en una etapa on no guanyava res, l'època de la capa caïda de Ronaldinho, on es va fora Rijkaard, on es va quedar i tot, però d'una mica... No sé, aquell Barça de Guardiola era, va ser com una espurna d'il·lusió, no?, dins del barcelonisme. I jo recordo aquell Barça, jo per mi... aquell Barça és una cosa que potser no és inigualable, no? Jugadors com Xavi, a vegades em poso el 2-6 i veus a Xavi recuperar unes pilotes amb una velocitat i Iniesta, clar, és que estem parlant ja de... Això va ser el 2009, ja 6 anys, cap a 7 anys. Una joventut es veia en aquell equip, un Messi increïble, un Henry que va deixar en ridícul a Ramos, però d'una manera... Sí. No sé, jo si haig de triar un dels dos Barça em quedo amb el de Guardiola.
Home, jo estic d'acord amb el Guillem, o sigui, va ser un Barça, diguéssim, revolucionari en aquell moment, i sobretot per això, perquè jo crec que la diferència que ara mateix que hi ha amb el Barça de Luis Enrique amb el de Guardiola, fins fa poc creiem que el Barça sense Messi potser coixejava una mica, no? I hem estat veient que doncs ara el Barça ha estat rodant molt i molt bé durant aquests dos mesos. No, quasi la figura de Messi no...
No l'hem trobat a faltar, sí, no l'hem trobat a faltar.
No l'hem trobat a faltar, però els números que feia Messi durant el Barça de Guardiola eren uns números espectaculars, diguéssim que ara els gols se'ls reparteixen entre una mica més equitativament entre la davantera del Barça, i abans es podria dir que Messi era el que s'emportava gairebé la majoria de les xifres golejadores.
És un equip més equilibrat. Sí, sí.
Per mi no hi ha comparació, per mi realment no hi ha comparació entre l'equip de Guardiola i cap equip a la història del futbol. Guardiola, com diu Guillem, arriba d'una etapa del Barça, on una etapa de transició, on amb la caiguda de Ronaldinho, amb Rijkaard que no acabava donant un equip competidor, però quan arriba Guardiola canvia tot. Per mi ja no canvia l'equip, canvia la forma de veure el joc. I fixa't que els 3 anys que està Guardiola es converteix en un equip que és un monopoli al futbol. Per mi veure el Barça era veure una pisonadora on el rival no tenia cap opció, concedia com a molt una o dues ocasions per partit, o sigui, era i la meitat dels partits a la mitja hora ja anaven 4-5-0, o sigui, una sensació de superioritat que jo crec que no es tornava a veure mai en molts anys. Penso que sí que és veritat que Luis Enrique està fent bona feina, però la temporada passada va tenir etapes durant la temporada en el qual l'equip sofria, però molt. Una va estar clar, Mestalla va patir molt, sobretot el Barça de Luis Enrique. I aquest any sí que és veritat que, bueno, ara porta un mes que estàs en superior, però fixa't que fa 2 o 3 partits, contra Villarreal, al Camp Nou, fa un bon partit, però fins al minut 70-75 no comença a obrir la llauna. Per tant, tanta superioritat no ve aquest any i pot ser, com he dit abans, que la temporada se li faci molt llarga.
Sí, com més o menys l'any passat també va passar el mateix. Abans de Nadal hi havia una etapa en què es qüestionava, sí, Luis Enrique, o sigui, no va ser res. I a més que es parla molt de la falta de jugadors, el tema de la sanció de la FIFA ha afectat molt el Barça a Luis Enrique, i hi ha molts dubtes en certes posicions, per exemple, no sé com moure-ho això.
Jo estic d'acord amb vosaltres, el Barça de Guardiola, bueno, a mi personalment em resulta també més interessant per tot el que va significar, que és el que deia el David i el Dani, per tot el que va canviar, però crec que també és molt important tenir en compte que venint del Barça de Guardiola, Luis Enrique ha tornat a aconseguir un triplet. Sé que no l'esteu desmereixent ni res d'això, però jo m'ho paro a pensar, i quan Guardiola se'n va anar, jo tenia aquesta situació de buit, com va dir ell a la roda de premsa, de dir, i ara què passarà? Ara el Barça on anirà? Cap a on anirà? I crec que Luis Enrique ha aconseguit treure-li al Barça el que necessitava per poder tornar a fer una temporada com la de l'any passat i com la que està fent aquest any, que davant del Madrid, bueno, el Barça, vamos, va fer un partit increïble, i el d'aquest dimarts també ha sigut molt, molt, molt interessant. Sobretot també per la tornada de Messi i tot això. Per tant, tinc una altra pregunta per vosaltres. Comparant aquests dos Barces, comparant també el Barça d'altres èpoques que potser no han pogut viure tant perquè són més joves, però A aquest Barça què creieu que li falta?
Podem pensar, com sempre, lo de cada any, la història de cada any, és que la defensa, per exemple, s'està començant a quedar curta. En el moment en què has de reconvertir jugadors que han jugat tota la seva vida, Sergi Roberto, com de mig centre, que hagi de jugar a lateral, que hagi de moure's a extrem, que hagi de passar inclús a jugar de central... Per exemple, parlem del cas d'Alves. Alves estava fora. Un cop es va guanyar la Champions, Alves estava fora. No va ser fins a passat un temps que es va fer una roda de premsa que Alves no va decidir quedar-se, però estava fora. El substitut d'Alves, el substitut era Douglas, un jugador que gairebé no ha aparegut.
No dona el nivell Douglas per salvar-se i per ser suplent d'Alves, que és impossible.
Jo encara penso per què va arribar Douglas. El Barça, sincerament, no acabo de creure que el Barça pensés que podria ser un bon fitxatge per l'equip. Jo veig gat amagat, no sé quin encara, però crec que anirem descobrint cosetes de Douglas. Però sí, és per exemple, la posició de defensa, estic d'acord, és com...
I després hi ha, per exemple, el porter, el tema de Claudio Bravo, Ter Stegen. L'any passat es va portar molt bé, però aquest any, en el moment en què Ter Stegen demana titularitat, demana minuts, demana... I després fa les actuacions que ha fet els partits que ha pogut disputar, fa com una mica d'inseguretat, no? Perquè tens un super Claudio Bravo que ho para tot, que fa de tot, però clar, és que Claudio Bravo doncs, ja comença... Necessites un recanvi per d'aquí 2-3 anys quan Claudio Bravo doncs, ja no pugui jugar, no?
No oblidem que Ter Stegen té 21-22 anys, la maduresa en un porter no s'aconsegueix fins als 25-26 anys mínim, perquè a base d'experiències quan un porter comença aprenent, per mi Ter Stegen l'any passat va estar molt bé, va fer una molt bona temporada. Per tant, crec que el barcelonisme no ha de tenir pressa en el tema de porter. Ha d'aprofitar el bon moment que té Bravo i anar-li donant continuïtat tota la que es pugui, i per això ja crec que ho està gestionant força bé Luis Enrique a Ter Stegen, i a partir d'aquí, quan Bravo ja decideixi que tingui 35-36 anys, que no pugui continuar al Barça, crec que és un bon relleu de futur. Ter Stegen, per mi, és un punt de qualitat.
El que passa és que si tu en aquest moment et planteges aquesta situació, d'acord, però en el moment en què Ter Stegen, amb 21-22 anys, com dius, ell diu que vol ser titular també a la Lliga, vol jugar a la Champions, vol jugar-ho tot, o sigui, perd una mica de credibilitat en el moment en què fa les actuacions que fa la Lliga. Jo crec que aquí algú li hauria d'haver aconsellat que es frenés una mica, en el sentit de cuidao que tens un tio davant que és veterano com Claudio Bravo i que està jugant bé i que no li vulguis trepitjar el seu terreny encara.
Lògicament, però fixa't que, bueno, com he comentat, l'any de Ter Stegen l'any passat a Champions no és dolent,
L'any passat. Va fer bones actuacions.
Jo crec que li va donar aquesta confiança per demanar públicament hòstia, pues necessito més minuts. A partir d'aquí, que Luis Enrique decideixi per un porter per un altre, això ja va per dinàmica, sobretot el tema de porters. Però bueno, Ter Stegen és ambiciós, és jove, té ganes de guanyar, té ganes de jugar minuts. A partir d'aquí, bueno, ha de saber esperar també el seu moment, ja ha de saber veure el bon moment que té ara mateix Claudio Bravo.
Anirem veient com avança això de Ter Stegen, com avança la porteria del Barça. I m'avança una posició, torno al que comentava abans el Guille, la lateral dret. Ara arriba l'Eix Vidal a l'hivern juntament amb Arda Turan i arriben en un moment en què el Barça està molt bé, com hem comentat. Quin paper creieu que tindran aquests dos jugadors al Barça?
Jo penso que tindran protagonisme, Sobretot penso que, bueno, Arda Turan porta ja 3-4 temporades a l'Atlètic de Madrid, està adaptat a la Lliga Espanyola, penso que és un jugador amb molta qualitat i que pot ser un bon substitut pel tema de les posicions de Rakitic, Iniesta és un jugador que ja té els seus 31-32 anys, no sé si aguantarà tants partits com l'exigència que té una temporada d'un equip de primer nivell. A partir d'aquí, Aleix Vidal, és que jo no veig a Alves, sincerament, potser ho veig d'una altra visió, però jo a Alves no el veig un jugador pel Barça ara mateix. Té uns partits, sí, però és un jugador que no té la regularitat que tenia quan va acabar a Sevilla i quan va arribar a Dani, quan va arribar al Barça, perdona, i penso que ja està en una etapa, bueno, sempre ha sigut així, però està en una etapa que pensa més en l'exterior i en què pot dir o què pot fer per fer mal a la capital que no està pel lloc. I per tant, crec que tant Sergi Roberto com Aleix Vidal en aquesta posició de lateral dret poden tenir molt més protagonisme que Dani Alves, que per mi és un jugador que va cap a baix.
Va cap a baix perquè creix, i sí que estic d'acord amb tu en que a vegades jo quan vaig al camp el tinc bastant a prop, perquè normalment treu de banda on està la meva zona, i està més pendent del que li diuen els aficionats, que a vegades es gira i fins i tot contesta, que això només ho veig en ell. que per la pilota estic totalment d'acord amb tu. I Sergi Roberto ara mateix jo, és que el posaria de porter, el posaria de davanter, m'és igual.
Això em fa gràcia, per això.
Estic enamorat. Ara mateix jo és que sóc molt romàntic del moment. Estic enamorat de Sergi Roberto.
Bueno, sí, penso que com sempre i com sé l'afició barcelonista ara és demagògica. Ara Sergi Roberto ha estat molt bé. Sergi Roberto, quin partides està fent? Quan Sergi Roberto fa dos mesos i quan no li sortien bé les coses a una persona que té 21-22 anys, que si li ha donat una mica de confiança, el barcelonisme no estava amb Sergi Roberto. No sé fins a quin punt teniu mèrit de defensar a Sergi Roberto. Som molt oportunistes.
M'està esperant l'ambulància fora. M'està esperant l'ambulància fora que m'estan venint a buscar. De l'hòstia que m'ha fotut. Estic d'acord, però també crec que hem de valorar que ho està fent molt bé ara mateix, no? I crec que és un jugador, ara mateix en el Barça d'ara, indispensable, perquè quan hi ha doncs complicacions en alguna zona de lateral, doncs juga Sergi Roberto, al mig del camp, si la Rakitic ja està lesionat, doncs igual, i el mateix, no? Jo crec que ara Sergi Roberto està sent molt important pel Barça i se li ha de valorar. No sé si ho veus igual, Dani, però jo veig
sí, penso que tot i no tenir un bon inici de temporada, crec que s'ha adaptat molt bé i ha aprofitat l'oportunitat que li ha donat Luis Enrique al lateral dret. A Sant Mamés, per mi, va fer un partit d'un jugador experimentat que no estava acostumat a jugar aquest tipus de partit, i ara mateix per mi, no sé si dir-te que és un fix a l'11 inicial, però sí que és un jugador que pot tenir molts minuts amb Luis Enrique, i com he comentat abans, amb l'exigència que té una temporada amb aquest tipus d'equips que juguen Copa, Champions i Lliga, penso que pot tenir molt protagonisme i pot fer una molt bona temporada.
I més amb la lesió de Rafinha.
Sí, és veritat. Sí. I jo, recuperant el tema d'Arda i Aleix Vidal, doncs jo tinc moltes ganes personalment de veure jugar Arda al Barça, perquè o sigui, em sembla un jugador amb una qualitat bestial i li vindrà molt bé a l'equip, perquè bueno, crec que combinarà molt bé amb els altres jugadors com Messi, Suárez, Neymar. Crec que té una bona visió de joc i a més té una esquerra que tira molt bé.
La combinació Iniesta, Arda, Rakitic, així, més a camp pot ser molt
bé. A més, com a recanvi i com a per donar-li rotació a l'equip, jo crec que anirà superbé i farà que es mantingui aquesta línia, aquesta bona línia que aporta el Barça doncs, més temps. No? Crec que no baixarà el rendiment amb Turan. I Vidal, doncs, el conec menys, però he escoltat bones crítiques i suposo que serà un molt bon recanvi per la defensa.
Parlant del tema d'Arda Turan, pregunto aquí a tres culers, com acceptarà el rol d'aquest de secundari? Penseu que després del partit que va fer Iniesta i el moment que té Iniesta ara mateix, per mi Iniesta és titular, per mi Arda Turan ara mateix és suplent, perquè Rakitic també està per davant. Com acceptarà aquest rol de secundari dintre la plantilla? Perquè l'any passat, en el moment en què Simeone allà al Calderón no va posar i va apostar més per Thiago, per Coque, Arda Turan no les tenia totes amb si mateix, i crec que un dels factors que va fer marxar de Madrid per anar al Barça és que no acaba de trobar la motivació amb Simeone. Com veieu, com creieu que...
Home, jo potser crec que ara mateix està en un moment d'adaptació i ell sap on ha vingut. O sigui, el Barça és... si no el millor equip del món, ara mateix un dels millors.
El millor.
I bé, doncs, Turan també s'ha de veure en el moment de forma que té ara mateix, perquè no l'hem pogut veure fins ara, però aviam els minuts que se li doni, en els primers minuts, aviam com està, i a partir d'aquí ja es podrà valorar una mica doncs, si serà titular, si tindrà un paper més secundari, però jo crec que portarà molt bones coses.
Però el que passa també és que, per exemple, Iniesta ara és titular, però perquè va fer un molt bon partit contra el Madrid. Però fa dues setmanes era qüestionat Iniesta, no?
Sí, evidentment.
No, però jo penso que Iniesta és un jugador que sempre...
Sí, jo també penso.
Jo li dic màgics que...
Però l'has de tenir al camp, però per exemple, també Sergi Roberto està jugant bé, també l'has de posar. Rakitic està jugant bé, també l'has de posar. Busquets està jugant bé, també l'has de posar. Al final, juguen 11. Però això és super...
Clar, hi ha tants bons jugadors que...
Això és magnífic.
És un luxe per Luis
Enrique. Ens estem queixant de tenir més jugadors, realment.
Però tu imagina't ser Luis Enrique...
Doncs tens un problema, però un bon problema.
Una hora abans tens un mal de cap per fer una alineació, però de cuidado, eh?
Jo és que crec que una de les dificultats més grans que té un entrenador d'equips d'aquest nivell, com el Barça, el Madrid, el Chelsea i Manchester United, City i això, és el control d'egos, perquè tens jugadors que volen jugar els 90 minuts, tens jugadors que es creuen que són els millors jugadors del món...
I que rendeixen.
I que rendeixen, i clar, què fas tu aquí, com a entrenador?
Aquí és on trobo una de les principals diferències entre el que parlaves de Guardiola i Luis Enrique. De moment, Luis Enrique no podem criticar el tema de control de vestuari, però per mi Guardiola, els 3-4 anys que va estar al Barça, va fer una gestió de vestuari impecable.
Era el pare d'ells, sí. Era el pare dels
nens. És que el que va sortir dient Keita quan va marxar de Barcelona cap a Roma, crec que va marxar cap a Roma, parlant de que Keita, que va ser un jugador molt secundari al Barça, tot el que parlava amb Guardiola era que per sortir i sortia motivat, i jo crec que en un vestuari professional, tenir la capacitat de gestionar el tema, sí, del, com has parlat, del control d'egos, és molt, molt important.
És que Keita,
i Luis Guardiola en aquest cas...
Keita era un jugador secundari, però tenia molts minuts, marcava gols, estava content, se'l veia content.
Aquí està el quid de la qüestió.
No sé, veus la diferència entre jugadors, per exemple, estil Modric o Arda Turan abans, o Isco, o jugadors així, que entren al camp desmotivats perquè, per exemple, no tenen els minuts que voldrien tenir, i veus jugadors que tampoc tenen els minuts que voldrien tenir, però surten al camp, compleixen amb la seva feina, surten contents, surten rient, van a la roda de premsa i diuen el que han de dir. No sé,
ho veig molt de gestionar el vestuari. Si el vestuari està content i crees aquest ambient, no? Al vestuari aconsegueixes crear un bon ambient.
I possiblement no sigui només Guardiola, sinó que tingui un equip de darrere.
Evidentment. L'equip de Guardiola era molt potent, i jo crec que si Arda Turan surt el primer cop que surt al terreny de joc amb la samarreta del Barça, surt desmotivat, ja se'n pot tornar a l'Atlètic de Madrid. És a dir, jo crec que un jugador d'aquest nivell el que ha de fer és lluitar per poder jugar els 90 minuts. Jo crec que és la gràcia i el repte que té ara Arda Turan. I jo crec que, mira, li va bé i tot que Iniesta estigui fent els partits que està fent. Per què? Perquè així hauria de sortir amb més ganes, si estem parlant de futbol professional. Arda Turan hauria de sortir amb més ganes. Jo tinc moltíssimes ganes de veure'l, i tots els que estem a la taula aquí també. Jo recordo el Guille l'any passat quan jugava amb l'Atlètic de Madrid. Mágico Arda. O sigui, era la frase del grup. És a dir, és un jugador que crec que pot donar moltíssim al Barça. Per tant, ara és feina seva.
I més després d'estar tot aquest temps parat, perquè a més fitxes pel Barça acceptant que tu tindràs un temps que no podràs competir. O sigui, jo penso...
És que ja ha acceptat això.
Com a jugador, a mi això em mataria. O sigui, jo no puc estar 6 mesos sense competir, només anar a jugar un partit. I les actuacions que està tenint amb Turquia són de destacar.
Són molt bones, sí, són molt bones.
O sigui, ell solet està classificant el seu país per tot el que s'ha passat. O sigui, que és a tenir en compte.
En breus segurament el veurem amb l'elàstica blaugrana. Ara parlarem també d'un altre jugador, Munir El Haddadi. És un jugador que, bueno, està protagonitzant algunes imatges a les xarxes socials per Gerard Piqué al partit d'aquest cap de setmana, el 0-4 al camp del Real Madrid, jugada ofensiva del Barça, minuts finals del partit, Gerard Piqué que volia pujar a marcar el cinquè gol del Barça per poder repetir la imatge de mà dalt amb la mà oberta i fer la imatge de la manita, però Munir es va posar per davant i va enviar la pilota fora. Què en penseu? Què en penseu de Munir i de les últimes setmanes de Munir com a jugador del Barça?
Jo deixa'm dir que quan hem presentat el programa i hem parlat de resultats i tal, he dit un 0-5, perquè de veritat tenia en ment el 5-0 del Camp Nou amb Piqué, i estava pensant tota l'estona en Piqué, Munir.
Jo crec que t'hauríem de dedicar, per això del 0-5, una cosa que teníem preparada, perquè...
Becarios no, eh?
No.
Becarios no.
Jo crec que això t'ho mereixes, i ara així la pròxima vegada ho diràs bé.
Però parlant de Munir... Jo he tingut el privilegi de poder jugar contra un jugador com Munir, i és un tio que fotia uns gols. O sigui, m'imagino que tots heu vist el gol que va ficar a la final de la Champions de juvenils. Gols que ha marcat amb el juvenil, amb el Barça B. El primer gol que va marcar contra l'Elche és un golàs. És un tio que tenia molt de gol. Si ha arribat on està és perquè té molt de gol. La jugada del partit contra el Madrid, sincerament, jo crec que ha de xutar. O sigui, és de l'antecentro, té una pilota a passe de l'amor, no té ningú que el marqui, davant la porteria ha de xutar. Que ho faci amb l'esquerra, perquè és esquerra en comptes de la dreta, que és la cama que li ve de tall de trajectòria de la pilota, qüestionable. Que potser Piqué li digui alguna cosa i... No, és que jo com a delanter no deixaria passar aquesta pilota, perquè ets delanter, estàs davant del porter sol, un passe de l'amor, gol. És així, tal qual. Jo crec que fa bé. El que passa, també penso que Munir té una falta de confiança increïble ara mateix. I això, en part, és part del Barça. És culpa completament del Barça.
Evidentment.
Munir és un jugador que te'l quedes perquè tens la situació que tens amb Suárez als inicis de l'any passat, que està sancionat pel tema de la mossegada...
I dona la cara.
I dona la cara.
I salva el Barça. I això ara no us ho recordeu.
El que passa és que, clar...
Tenim molt poca memòria, el Barça.
Aquest és el problema.
Però tens a Suárez, que és un jugador que no pot sentar. i tens a Munir, què has de fer amb aquest jugador? O baixar-lo al Barça B, que jugui amb el Barça
no,
B.
No, no, no.
No, no, o cedir-lo.
Oh, exacte.
Tu no pots tenir un jugador repeteixo, té una qualitat, una definició de cara a gol increïble. No el pots tenir parat durant un any. Sí, perquè l'has matat.
Vale, Guillem, però el que no pot ser, ningú li està demanant la titularitat, ningú li està cridant a la porta de Luis Enrique dient Munir titularitat. Però el que no pot ser és que acaba de sortir al Camp Nou, s'escolti aquest run-run, que això el que provoca és una falta de confiança del jugador i que el seu rendiment baixi moltíssim.
Sí, però sí, també, no, és, sí. També és feina seva acabar amb aquest run-run, eh?
I a més,
perquè el Barça se sent molt poques coses al camp, normalment.
No, sí, sí, però el que parlava el Guillem, però és que la temporada passada, quan Luis Suárez no va poder començar, quan hi havia un inici dubitatiu de Luis Enrique, Luis Enrique li dona la confiança a Munir i Munir respon. I ara què passa? Que perquè no surtin 3-4 partits bons, ja no...
Però jo crec que hi ha dues parts de culpa, la del Barça, o sigui, sí. Per mi és la primera, perquè un jugador d'aquesta característica no pots tenir parat. Per exemple, Adama va volar a l'Aston Villa i amb una clàusula de recompra, i em sembla perfecta, perquè és un jugador, o sigui, increïble, explotar perfectament, allà el tenen com un fan.
També he jugat contra ell, oi, Guillem?
Sí, Adama, sí. Aquest l'hem patit molt, molts jugadors de Catalunya. Aquest tio corria i no l'enxampaves. Un jugador... L'has de moure, l'has de fer jugar. El tens un any parat. Aquesta és la culpa del Barça. Després, la culpa del propi Munir és no acceptar... O sigui, com ho diria? Per exemple, l'últim episodi que va tenir així una mica polèmic va ser aquella gravació que va rodar per les xarxes socials, per WhatsApp i tal, d'una noia que havia passat la nit amb Munir i li havia pagat un taxi...
Però això surt de Neymar. Això surt de Neymar. I, oh, Neymar, que en quin bon moment està de la temporada i que li arriben totes les noies cap a ell. Com és Munir, que Munir no està fent bons partits, clar, ara el problema és que li busca
no
tota la
permetre, Munir. Però amb aquesta situació que tu tens, no pots permetre escàndols d'aquest tipus. Jo, o sigui, ho entenc. Neymar està jugant bé, tal. Si té un escàndol d'aquest tipus, no se'l pot perdonar, perquè
no,
són coses...
No, se li idolatraria, eh? Sí, bueno, seria Neymar. Neymar que està... Sí,
jo crec que és una cosa de causa-efecte, és a dir, si el Munir estigués fent bons partits amb el Barça, això no passaria, jo ho trobo així de senzill. M'agafo un altre cop el concepte Sergi Roberto. L'any passat, Sergi Roberto, quan sortia al camp, la gent es reia. La gent es reia.
I, deia,
i què ha aconseguit ara Sergi Roberto? Que quan el canvien al Camp Nou, la gent s'aixeca i aplaudeix. Per tant, això és feina dels jugadors. Feina dels jugadors aconseguir que l'afició l'aplaudeixi, aconseguir que el Barça confiï en ell i, per tant, aconseguir minuts. És que és veritat, estic totalment d'acord amb tu que el Barça, els aficionats del Barça tenim molt poca memòria. Molt poca memòria. Semblem que som peixos, no ens en recordem de res. Fa un bon partit Iniesta i si el següent partit Iniesta fa un mal partit, el criticarem i ja no ens en recordarem de l'anterior partit. Però per això estan els jugadors jugant aquest equip, per això estan jugant al millor o a un dels millors equips del món.
I guanyen els calés que guanyen, perquè guanyen una quantitat de calés important.
Cada dia és un examen. I cada dia t'examines.
I parlem de Munir, però per exemple hi ha un altre cas com Sandro. Per mi Sandro és molt millor davanter que Munir. És un tio, és un Suárez, però de juvenil. És una passada aquest jugador. I també l'han tingut parat un any. I a vegades se li dona més oportunitats que Munir. També és veritat que juguen en dues posicions ara diferents, però Munir era nou, de juvenils era nou, igual que Sandro. Però el Barça ha comès el mateix error amb un que amb l'altre. Per què amb Sandro no es parla tant? Perquè potser ha aprofitat més les seves oportunitats, perquè potser ha passat més desapercebut en aquest sentit.
No ha tingut el boom mediàtic que va tenir Munir potser a l'inici de la temporada.
Però el boom mediàtic Munir no l'ha sabut explotar de la manera que l'hauria d'haver explotat.
Estic d'acord. No, ara mateix no està per jugar al
Barça. El tema aquest de la noia que li paga un taxi, tot aquest tema, això és una mala gestió per part seva.
Jo ara et pregunto, si poseu la situació del Bernabéu, tot per tal d'anar a fer mal a Madrid, tot per anar per buscar la conya, per dir-lo d'alguna manera, allà a Madrid. I si Messi és el jugador que té aquesta oportunitat i xuta de primera, què se li diu a Messi?
No, però és que no se li ha de dir res. Aquí el problema que se li ha dit...
Va fer el que li tocava.
Se li ha dit Piqué. Però clar, jo en això estic d'acord, hauria d'haver xutat. Però si Messi xuta i la fot fora... té una credibilitat darrere que ningú li farà... És que no estem parlant...
Però parlant de tàctica futbolística, és una acció correcta.
Exacte, sí, això no es discuteix.
Que després entri o no entri, bueno, és una situació diferent.
Perfectament, completament, estic completament d'acord.
És que no ho entenc.
Però un és Messi i un és Munir.
No, sí, està clar, però sí, està clar.
No podem parlar del mateix amb els dos jugadors, no? No sé com...
No, sí, és veritat, perquè potser... Bueno, clar, Leo Messi, la figura de Leo Messi és que per l'aficionat del Barcelona, bueno, del Barça, és una figura gairebé intocable. I és veritat, si falla aquesta ocasió perquè xuta de primeres i l'envia fora...
No, es parlaria de... És que, clar, com arribar a la lesió s'ha de tenir una mica de marge amb Messi.
Bueno.
Segur, sí, segur, eh?
No sé, jo... Per exemple, veiem com aquesta setmana contra la Roma, Messi dona una pilota a Piqué.
i no hi ha cap problema. I Piqué la fot dins i s'acaba la jugada, ja està.
Però tornem a lo mateix, parleu de... És que Munir, sí, no, està aquest run-run a la grada, però, hosti, quan surtis al camp has de tenir, has d'aprofitar els teus moments. Si Munir surt al Bernabéu 10-15 minuts i va provar una que se li va anar fora des de bastant lluny...
Van haver-hi tres. Situació.
Bueno, van haver-hi tres situacions en la que podia sentir-se protagonista o en la que es va voler sentir protagonista. Què li vols recriminar?
És això.
El jugador surt, ho intenta, no li surt bé. Pues el pròxim partit,
però no,
si vols...
Però no li recriminis que ho intenti o que no. És que recrimines que ho ha intentat des de que va començar la temporada...
Això li recrimineu Munir... vosaltres.
No, clar, és que Munir no fa un bon partit des de que va arribar Suárez. No hi ha cap
això,
bon partit.
Si això no t'hi, això no
excepte, mira, el passe que li fa a Suárez en el gol... contra qui va ser? L'última jornada de Champions. L'últim gol que va marcar Suárez. Anterior al partit de la Roma.
Bate Borisov, no?
Sí, contra Bate Borisov. Sí. L'últim gol, que em sembla que és el 3-1 o... Fa una bona jugada a Munir, que se'n va de dos amb l'esquerra,
sí,
retalla una mica, li fot un passe darrere, que després Suárez encanona la cama com li ve, perquè és un jugador... Pues, vamos, jo de Suárez no puc dir res en contra. Però que fa una bona jugada, fa una bona acció, se li reconeix i ja està. Però clar, no pots viure, i menys sent un jugador promesa, com hauria de ser Munir, com és Sandro, com és l'altre dia Samper, que va sortir al camp i va tenir uns minuts decents. No pots viure d'una acció si t'estan donant oportunitats i et donen moltes oportunitats i vinga i tens una acció de joc fora, una altra fora, no.
Clar, el que li falta és una mica més d'encert.
I bona sort. I bona sort. Perquè si marca un gol, té la sort de marcar un gol al proper partit, la cosa canviarà.
S'acaba. Potser agafa més confiança, les coses li comencen a sortir millor i comença a tenir una constància dins del camp. I doncs la gent doncs canvia l'opinió, perquè els barcelonistes som així, és veritat.
Però és que aquest rum-rum també surt quan surt...